Bon dia, Olot torna a reivindicar el no a la guerra 20 anys després.
L'informatiu del migdia, amb Pau Masó.
No és un ataque militar, és una massacre. És un crimen contra la humanitat. Siempre hemos sido el triguero. Han sacado de nosotros todo lo que han podido.
És una de les portaveus de la comunitat ucraïnesa de la Garrotxa que aquest dimarts va alçar la veu en la concentració contra la guerra que es va fer a Olot. Unes 150 persones es van concentrar davant l'Ajuntament de la ciutat per demanar pau i cridar no a la guerra. Un missatge que feia 20 anys que no se sentia a la ciutat des del 2003 amb la invasió dels Estats Units a Iraq. De seguida entrem en detalls abans, però avui és dimecres 2 de març del 2022 i el dia té més notícies que repassem amb en Roger Isern.
El dia en 4 minuts.
Aquests són els titulars més destacats, amb el suport de Bassols Energia.
Els sanitaris garrotxins entren a les aules per tractar les pèrdues que deixa la pandèmia.
A través del projecte Covid i Lliçons de Vida, l'Hospital d'Olot i diferents instituts uneixen forces per treballar les pèrdues i els canvis que ha generat la Covid entre els alumnes. Una de les membres de la comissió de final de vida i del de l'hospital és Espe Alba.
Tota aquesta pandèmia ha sigut una pèrdua en tots els nivells, no només sanitaris, sinó també econòmics i molt, ja sabeu, a nivell mental. Per tant, en una d'aquestes converses vam dir, ostres, per què no fem un projecte conjunt?
En esports, el tenis taula Olot creu en la remuntada.
L'equip de divisió d'honor del club va perdre en l'anada de la primera eliminatòria per pujar a Superdivisió, però els olotins tenen l'esperança de poder capgirar l'eliminatòria d'aquí 3 setmanes. El director esportiu del club tenis taula Olot és Òscar Galleo.
Esperança sempre en tenim, però bueno, els jugadors i jo sabem que per anar bé hem de fer un 5-1. Bueno, intentarem preparar bé el partit i lluitarem al màxim per treure aquest resultat, tot i sabem que no és fàcil, no?
També en esports parlarem de retorns al del preparador físic olotí Ferran Joan Miquel.
L'ex de la Unió Esportiva Olot torna de Mèxic després de mig any. La dificultat de compaginar la feina a la selecció mexicana amb la vida personal l'han fet tornar sense tenir res lligat.
Jo abans vivia molt pensant en el futur, crec que m'amoïnava massa, i una de les coses que he après allà a Mèxic al final és que has de viure el dia a dia, que som més privilegiats, de primer tenir salut, després de poder estar per aquí, que estem molt bé, i no penso gaire més enllà. Penso en això. En viu el present, anar a veure l'Olot, que l'Olot pugi, que estiguem feliços.
I al final de l'informatiu a la contraportada, Roger, descobrirem el cartell del Carnaval d'Olot 2022.
És obra de l'artista Jordi Serrat i s'inspiren els metges de la pesta. El cartell està fet amb llapis i recorda les mascaretes venecianes que en el seu dia van protegir també la població d'una pandèmia.
Vaig pensar que representava aquest personatge el moment que hem viscut. La tècnica l'he volgut fer amb llapis una mica per posar en valor una tècnica que avui en dia, amb un món tan digitalitzat, doncs sembla una mica en desús.
A veure, Pere, que estàs fet un embolic amb les noves tarifes de la llum. Pots fer el favor de deixar de mirar malament la rentadora, la planxa, el forn i el rellotge? Que nosaltres ja som de Bassols Energia. I he parlat amb ells i m'han assessorat per organitzar el consum de casa. I amb energia 100% verda. Respira, Pere. I planxa, quan puguis. Entra ara a bassolsenergia.com i fes el canvi a l'energia més propera.
Passen 4 minuts del punt de la 1 del migdia. És moment d'obrir el focus. Rússia llança paracaigudistes sobre la ciutat de Kharkiv en el 7è dia de guerra.
Els míssils impacten a la seu del Servei de Seguretat i a la universitat, d'on s'evacuen els estudiants estrangers mentre el setge es manté també a Kiev.
Setge també en el front sud d'Ucraïna, que està a punt de caure en mans russes.
La ciutat de Kherson, al sud d'Ucraïna, un port important del Mar Negre, hauria caigut sota control de Rússia després dels intensos bombardejos de les últimes hores.
Pedro Sánchez en diu ara que enviarà armes a Ucraïna i vol declarar a Rússia un paradís fiscal.
El president espanyol ha anunciat que impulsarà que es declari Rússia paradís fiscal i que se l'inclogui a la llista negra.
A l'altra banda de l'Atlàntic, Joe Biden titlla Putin de dictador i diu que està aïllat.
El president nord-americà reitera que no enviarà tropes contra Rússia, però anuncia una persecució de les fortunes dels oligarques russos.
Més enllà del conflicte bèl·lic entre Rússia i Ucraïna, a casa nostra els sindicats educatius convoquen vaga per als dies 15, 16, 17, 29 i 30 de març.
El detonant de la convocatòria va ser l'avançament de l'inici de curs, però plantegen altres reivindicacions.
2.500 persones haurien intentat saltar la tanca a Melilla i 500 ho haurien aconseguit.
Es tractaria d'un dels salts més multitudinaris dels darrers anys.
I a l'apartat cultural, l'escriptora mallorquina Antònia Vicenç i Picornell rep el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes.
Autora de novel·les, contes i poemaris, ha rebut distincions com la Creu de Sant Jordi i el Premi Nacional de Cultura.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i emportar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. Radiolot.cat, el teu referent. El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
A partir d'avui comença a canviar el temps. No serà un canvi radical, però ho notarem. Ho notarem després d'un matí més llat assolellat, o amb clarianes, alguna boira, ambient fred, fred moderat. A la zona interior encara es pot baixar cap als 0 graus, alguna glaçada tímida de 1 sota 0, 2 sota 0, per descomptat al Pirineu, aquí fins a 5 sota 0. Però Osona, Ripollès, podríem també arribar, o la Garrotxa frega aquests 0 graus una mica per sota. S'aniran nuvolant a partir del migdia i arriba un petit front, poca cosa, però que pot donar ja alguna pluja. Aquesta pluja afectaria sobretot el nord de Girona, és a dir, Pirineu, Cerdanya, Ripollès i també Garrotxa i Alt Empordà. A la resta, potser quatre gotes. Cap a la costa i cap al sud, ben poc o gens, ni gota. Però cap al nord, aquestes comarques que hem comentat, sí que podrien arreplegar 5 o 10 litres per metre quadrat. La cota de neu, al voltant de 1.600 metres, la temperatura avui, bé, doncs no canviarà gaire, potser de dia encara pot pujar un parell de graus, per tant màximes de 14 a 18 i fregant els 20 cap a la zona de la selva. Aquest petit canvi d'avui obre les portes per dies posteriors. Bé, dijous, que havia de venir un canvi, finalment no acabarà d'arribar. Potser el vespre o la nit, alguna pluja a l'interior del nord, comença a baixar la temperatura, nevaria 1.200 metres. Però bona part de dijous encara el temps aguanta. Divendres i dissabte el temps seria variable, més fred, baixa la temperatura, però la part forta de la pertorbació sembla que es desvia, se'n va cap al mar, cap a les Balears, i ens podria deixar amb un pam de nas. Ho anirem veient, però podria ser això, que algun ruixat caigui divendres o cap de setmana, però molt menys del que es preveia dies anteriors.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Ràdio Olot. Ara i sempre. Som informació.
Entrem en matèria en l'informatiu d'aquest dimecres. Unes 150 persones es manifesten a Olot en contra de la guerra entre Rússia i Ucraïna. La capital de la Garrotxa ha tornat a viure 20 anys després una concentració que ha tingut el no a la guerra com a lema principal. La manifestació ha comptat amb parlaments de la comunitat ucraïnesa d'Olot i representants de l'Ajuntament. A altres punts de la Garrotxa també s'han dut a terme trobades davant els consistoris.
Volem especialment expressar el nostre suport a la comunitat ucraïnesa resident als nostres pobles i ciutats de Catalunya. I cridem fort, no a la guerra.
El no a la guerra ha tornat a ressonar a Olot després de 20 anys. Hem de viatjar fins al 2003 per reviure una manifestació amb el mateix sentit que la que s'ha viscut aquest dimarts a la capital garrotxina. Fa 20 anys en va ser contra la guerra entre els Estats Units i l'Iraq i aquest dimarts ha estat per mostrar un rebuig davant el conflicte entre Rússia i Ucraïna. La regidora d'Acció Social i Cooperació d'Olot, Imma Muñoz, ha llegit un manifest elaborat per l'Associació Catalana de Municipis.
Des dels municipis de Catalunya condemnem qualsevol tipus de conflicte, però sobretot aquell que ataca directament a persones indefenses i que, a més, ho fa amb bombardejos indiscriminats. Condemnem tot tipus de violència i exigim la desescalada del conflicte i la represa d'un diàleg per la construcció de la pau.
Durant la concentració també ha parlat la comunitat ucraïnesa d'Olot.
En primer lloc, quiero agradecer a tot el món que nos està apoyando. La solidaritat, la visibilitat, el apoyo, el cariño que estamos recibiendo. No es un ataque militar, es una masacre, es un crimen contra la humanidad. Porque cuando entra un ejército en un país, no dispara recién nacidos en la cabeza, no mata a las madres con los hijos en sus brazos. Para empezar, no entra en un país con armas, en un país vecino que no le hizo nunca nada malo, al revés. Siempre hemos sido el triguero. Han sacado de nosotros todo lo que han podido.
Des de la comunitat ucraïnesa d'Olot també s'ha demanat a la comunitat internacional que ajudi Ucraïna.
Que no nos dejen solos, por favor. Porque la gente que está en Ucrania lucha con las manos vacías contra el mayor ejército del mundo. Luchan como pueden y no se van a parar porque no les queda nada más que perder que su propia dignidad. Nosotros de nuestra parte estamos y estaremos eternamente agradecidos a todo el mundo que nos ayuda. Y por nuestra parte haremos todo que sea posible en nuestras manos.
Més enllà d'Olot, diversos pobles com Santa Pau, Tortellà, Les Planes, Hostoles, Sant Jaume de Llierca o la Vall d'en Bas també han organitzat concentracions davant els ajuntaments. La convocatòria s'ha fet a nivell nacional i sota el paraigua de l'Associació Catalana de Municipis i ha acabat amb un crit a la llibertat i un missatge de fortalesa, com és l'himne d'Ucraïna. Passem pàgina, deixem el conflicte entre Rússia i Ucraïna, parlem ara de la pandèmia perquè els sanitaris garrotxins entren a les aules per tractar el dol que deixa la Covid. Ho fan sota el paraigua del projecte Covid Lliçons de Vida, impulsat per l'hospital i diferents instituts de la comarca, busca treballar els canvis i les pèrdues que ha deixat la pandèmia. El projecte ha començat aquest febrer. 5 professionals sanitaris es desplacen als instituts per resoldre dubtes i inquietuds dels alumnes. Es crearan treballs plàstics i artístics i el projecte culminarà amb un homenatge a les víctimes de la Covid aquest estiu, obert a tota la ciutadania. Informa Aniol Puigvert.
No descobrim res en dir que la pandèmia ha estat un estrall per moltes famílies durant aquests 2 anys. La pèrdua d'un ésser estimat ha estat un dels moments més durs que han viscut moltes famílies. Per intentar superar aquest mal moment, l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa ha engegat un projecte juntament amb un grup d'instituts de la comarca. Professionals del centre sanitari i alumnes de primer d'ESO treballaran aspectes sobre els sentiments i com els expressen a causa de la pandèmia que estem vivint. La membre de la Comissió de Final de Vida i Dol de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa és Espe Alba.
Des de la comissió de dol, evidentment, treballem molt les emocions i en aquest temps de Covid, com sabeu, hi ha hagut pèrdues importants a les famílies i sobretot que no han pogut acompanyar. Arrel d'això, amb l'Elisa parlàvem, no, de com estava afectant també amb els nens, amb els instituts, amb els adolescents. Tota aquesta pandèmia ha sigut una pèrdua en tots els nivells, no només sanitaris, sinó també econòmics i molt, ja sabeu, a nivell mental. Per tant, en una d'aquestes converses vam dir, ostres, per què no fem un projecte conjunt i podem ajuntar la part aquesta més artística, ella és professora de música, i aquesta part més emocional a través de l'hospital.
Els instituts que s'han adherit al projecte són l'Institut La Garrotxa, el Montse Copa, el Bosc de la Coma, l'Escola Pia d'Olot i l'Institut Escola Salvador Vilarrasa de Besalú. Els alumnes d'aquests centres treballaran sobre l'àmbit de la pandèmia a través de les arts plàstiques i la música, amb una coreografia dirigida per Santi Serratosa. Aquesta coreografia tindrà el resultat final en forma de vídeo i es podrà veure en l'acte final. La professora de música de l'Institut La Garrotxa és Elisa Planagomà.
A més, a cada institut, a part de preparar aquesta coreografia, que és més la part, doncs, musical, també paral·lelament s'està treballant la part emocional que ha dit l'ESPE a través d'educació visual i plàstica, en el qual també més endavant, quan hi hagi, doncs, un acte més institucional que es presenti a nivell de ciutat, doncs, també exposarem tota la part més plàstica de dibuixos a la comarca.
A causa de les restriccions, l'acte d'homenatges a les víctimes de la Covid-19 s'ha fixat a l'estiu. Serà la culminació del projecte Covid Lliçons de Vida i es preveu un acte obert a tota la ciutadania per recordar totes aquelles persones que la Covid s'han dut en els últims 2 anys.
Marxem ara de la Garrotxa. Fem un repàs a l'actualitat també a les comarques veïnes. L'ONG Osona amb els nens té un centenar de famílies de Catalunya disposades a acollir persones refugiades d'Ucraïna. L'entitat porta més de 20 anys acollint infants de la zona afectada pel desastre nuclear de Txernòbil, oferint-los estades d'estiu amb famílies catalanes. Ara està fent tots els esforços per localitzar els nens, molts d'ells ja adults, i les seves famílies un cop aconsegueixin sortir. Mercè Fiol és la presidenta de l'ONG.
Qui et telefona en aquests moments són els nens que havien vingut amb 4 anys, amb 5, amb 6, amb 7, que ja volten els 30, bueno, de 20 i tants a 30, que et diuen hem travessat la frontera o estem travessant la frontera o anem cap a la frontera. Clar, allà no tenim més contacte perquè et diguin vindrà tal persona.
Svitlana Povarinyova, acollida per l'ONG Osona amb els nens, però ara establerta a Torelló des de fa anys, lamenta que la història es repeteixi.
La història es repeteix i encara amb més intensitat, a gran escala. I és horrorós perquè ningú s'esperava que fos possible que hi hagués aquesta injustícia i bàsicament un acte de genocidi, perquè tot el que es posicionava com una operació especial s'ha convertit en una guerra oberta contra la població civil, perquè per la informació que arriba dels amics, dels familiars que tenim allà, que tinc moltíssims amics dispersats per tot el territori, els que han pogut marxar d'aquí, els que s'han quedat, els que estan atrapats a Kharkiv, on estan vivint un infern. Un infern. Aquesta nit ha estat una de les més intenses dels bombardejos als barris residencials i van a per la gent.
Són conscients que no se sap si la seva estada serà de 3 mesos o 3 anys, per això demanen que la solidaritat que s'ha despertat ara amb força es mantingui també en el temps. Entrem ara a parlar de salut. La Generalitat ha constituït la Comissió Estratègica Territorial de Girona, que farà seguiment d'aquells casos de salut mental i addiccions amb un alt grau de complexitat. La formen representants de salut, drets socials, educació, justícia i interior. Aquesta comissió, que es reunirà anualment, analitzarà el desplegament del programa que vol millorar l'atenció dels adolescents i joves que pateixen aquests trastorns o addiccions i disminuir-ne l'impacte social i familiar. Els Mossos d'Esquadra i Trànsit intensificaran els controls a la C-63 al seu pas per la comarca de la Selva per frenar-ne l'accidentalitat. Tan sols des de principis d'any hi ha hagut 4 víctimes mortals en aquesta carretera, les mateixes que en tot el 2021. El cap de trànsit dels Mossos a Girona, l'inspector Joan Costa, ha admès que aquestes xifres els han posat en màxima alerta.
La C-63, que és una de les carreteres que ara tenim amb una màxima alerta, no? Que des de la regió policial doncs, s'ha portat a terme un pla específic de control de prevenció d'accidentalitat, i aquí doncs, engloba doncs, tant el que siguin doncs, les mesures del Servei Català com són les caixes de radar, i amb l'operatiu més específic policial, no?
En paral·lel, també preocupa l'increment de sinistralitat entre els motoristes. Per això, la policia incorporarà motos espiell a la flota per perseguir les conductes temeràries i atrapar els infractors just quan les cometin. No deixem les carreteres. Trànsit fa temps que té a punt l'arquitectura per posar en marxa els radars de la C-17, el tram que connecta Osona amb el Vallès Oriental, però el context global de manca de components ho ha evitat. El director general Ramon Lamiel ha assegurat aquest dimarts que preveuen fer-ho aquest any. D'aquesta manera, hi haurà 2 nous radars, un de tram entre Aiguafreda i l'Aleiró i un de fix que hi és, però encara no funciona, situat a l'entrada del túnel del Figaró. El fix de Sant Martí de Centelles desapareixerà.
Nosaltres tenim ara un radar fix allà a la zona d'Aiguafreda. Aquest desapareixerà i entrarà en funcionament el radar de tram, que ja hi ha el pòrtic, si us hi heu fixat, i fins i tot ja hi ha les càmeres. Per què no ha entrat encara en funcionament? Doncs perquè ens afecta a nivell global el que afecta el conjunt d'indústries de Catalunya, que és el proveïment d'algun tipus de recurs que necessitem per acabar de posar en marxa. Però entrarà en funcionament aquest any segur. Quan entri en funcionament el radar de tram que anirà fins al Leiro, aquell radar fixe desapareixerà. I ja no hi haurà cap altre radar fins al Figaró. L'entrada del túnel del Figaró, quan ja vas cap a la Garriga, l'últim túnel del Figaró, allà al costat del camp de futbol, allà hi haurà un radar fixe també.
Pel que fa al radar del Pinós, Trànsit preveu mantenir-lo. L'Amiel també ha explicat que la mesura de circular 80 per aquest tram, molt criticada pels usuaris i imposada per territori, ja els és favorable per minimitzar els accidents. I acabem aquest repàs a l'actualitat de les comarques veïnes anant cap a Blanes perquè l'Ajuntament organitza un debat sobre el model de l'oci nocturn que marqui unes línies a seguir i finalitzi els conflictes que generen. La represa de l'activitat en discoteques a finals del 2021 va ocasionar diversos conflictes en la convivència amb els veïns, però també diversos incidents a nivell de seguretat, com ara baralles amb armes blanques al carrer. Ara el consistori vol tirar endavant un pla d'actuació que ajudi a resoldre aquesta situació i permeti garantir la convivència veïnal i l'activitat dels locals d'oci nocturn. L'alcalde és Àngel Canosa.
És un pas endavant per mirar de resoldre un problema, que és tot allò que envolta l'oci nocturn, no com a activitat, que és tan normal com qualsevol altra, sinó que aquest espai, el de l'oci nocturn, doncs, és aprofitat per molts doncs, per treure el pitjor de la condició humana, l'incivisme, el masclisme, l'odi, la violència, i contra això estem plenament convençuts que la manera de trobar una solució és la d'escoltar-nos, és la de posar-nos d'acord, escoltar no només el jovent, ni tampoc només els professionals del sector de l'oci nocturn, sinó els educadors, els sociòlegs, gent també de seguretat, els nostres veïns, els veïns de tots.
Part de les accions que s'emmarquin en aquest pla sortiran del debat on s'han convidat agents de diversos sectors com ara joventut, educació, administració, salut, sectors econòmics o entitats veïnals.
Radiolot.cat, Facebook i Twitter. Les plataformes que complementen el que escoltes. Radiolot. Som present, som futur. Ara i sempre.
El Club Tenis Taula Olot se cita amb l'èpica.
L'esport a Radiolot.
L'equip de Divisió d'Honor va caure al Gira en l'anada de la primera eliminatòria del play-off d'ascens a Superdivisió. Ho va fer per 4-2 després de no poder mostrar la seva millor versió. Els olotins s'encomanen ara a l'esperança de poder fer una tornada perfecta i remuntar la diferència en contra de l'anada. La tornada es disputarà el diumenge 20 de març, Roger Isern.
L'esperança és l'últim que es perd. Una dita popular a què s'aferra el Club Tenis Taula Olot. L'equip de Divisió d'Honor va caure en l'anada del play-off d'ascens a la Superdivisió de Tenis Taula. Els olotins van perdre per 4-2 en un dia en què no van demostrar el seu millor joc. La diferència de punts fa perillar que puguin superar l'Alzira, un rival que va ser superior a l'anada i que té molt a guanyar la tornada. El director esportiu del Club Tenis Taula Olot, Òscar Gallego, explica com va anar l'anada a Terres Valencianes.
Va ser una derrota, sincerament, que no esperàvem, o jo com a mínim no esperava. I si es donava aquesta derrota amb l'equip que ells van fer, doncs com a mínim no esperava que fos d'aquesta manera, no? La veritat que va ser un 4-2, amb una diferència de sets gran, i això la veritat que complica molt, molt, molt l'eliminatòria.
Ara ja no hi ha temps per les lamentacions i els olotins ja pensen en un objectiu complicat però no impossible. El partit de tornada serà el diumenge 20 de març a les 11 del matí al Pavelló d'Olot. Gallego diu que d'aquí a 3 setmanes lluitaran per remuntar.
Esperança sempre en tenim, però bueno, els jugadors i jo sabem que per anar bé hem de fer un 5-1. Bueno, intentarem preparar bé el partit i lluitarem al màxim per treure aquest resultat, tot i sabem que no és fàcil, no? Aviam, sincerament allà vam tenir aquest resultat, però si mires el marcador, molts 11s o 12-10, 11-9...
La resta dels equips estatals del Club Tenis Taula Olot també disputen eliminatòries, ja sigui descens o de descens. A segona divisió estatal, l'Olot es va imposar al Son Cladera per 1-5 en el primer partit del play-off descens. I a tercera, derrota la pista de l'agrupació Congrés a l'anada del primer partit de la fase de permanència per 4-2.
I un apunt més en esports, Ferran Joan Miquel torna a casa. El preparador físic garrotxí ha tancat la seva etapa a Mèxic mig any després. Joan Miquel ha treballat a 4 categories diferents de la selecció mexicana de futbol. Assegura que la intensitat de la feina i les dificultats per compaginar-la amb la vida personal han estat els motius que li han fet prendre aquesta decisió.
Una experiència curta però intensa. Així defineix la seva estada a Mèxic el preparador físic olotí Ferran Joan Miquel. Després de desvincular-se de la Unió Esportiva Olot, va creuar l'Atlàntic a la recerca d'un projecte interessant, com era treballar a la Federació Mexicana de Futbol i incorporar-se a les categories inferiors de la selecció. En declaracions al tercer temps de Ràdio Olot, Ferran Joan Miquel parla de la seva experiència a Mèxic.
La meva feina ha estat una mica bona, perquè he estat a 4 categories. Vaig començar a la sub-20 masculí, després vaig passar a la 20 femení, a la 15 i a la 16 masculí també. Llavors he tingut la sort de coincidir amb molts cossos tècnics, amb entrenadors, com podria ser la Maribel Domínguez, que aquí era coneguda com a Marigol, una bellíssima persona, i evidentment doncs, veure també molts jugadors. Hi ha molt de talent a Mèxic, el jugador mexicà és molt talentós i s'està treballant molt bé, la veritat.
Ferran Joan Miquel ha passat per 4 de les categories de la selecció mexicana de futbol i destaca el talent que hi ha. El mexicà és un futbol en creixement i que està arribant a Europa amb jugadors ja consolidats a equips professionals. A la Federació Mexicana, Joan Miquel ha treballat a les ordres d'un altre olotí, Martí Matabosc, que era el director de l'àrea de Ciències de l'Esport. Precisament, Matabosc també ha tornat a casa per afrontar un nou repte que es farà públic ben aviat. En el seu cas, Ferran Joan Miquel diu que no té clar el futur i que de moment no es planteja res.
Doncs no ho sé. Mira, jo abans vivia molt pensant en el futur, crec que m'amoïnava massa, i una de les coses que he après allà a Mèxic al final és que has de viure el dia a dia, que som uns privilegiats, de primer tenir salut, després de poder estar per aquí, que estem molt bé, i no penso gaire més enllà. Penso en això. En viure el present, anar a veure l'Olot, que l'Olot pugi, que estiguem tan feliços, que segur que serà així, i esperar ja la temporada que ve o si surt alguna cosa aviat, i si no, doncs no passa res.
Podeu recuperar l'entrevista sencera a Ferran Joan Miquel al podcast del Tercer Temps de Radiolot.cat i de les plataformes digitals de l'emissora.
Ràdio Olot ja és multiplataforma. Ràdio Olot ja no té límits. Descobreix tots els nostres continguts a Spotify, iTunes, Google Podcast, Tuning, iVoox i MyTuner Radio. I no deixis de consultar la secció de podcast a radioolot.cat. Perquè el futur ja és present. Perquè els continguts de Ràdio Olot ja no tenen límits. Porta'ns sempre amb tu, quan vulguis, on vulguis i sempre que vulguis. Ràdio Olot és multiplataforma, sense límits.
I avui acabem l'informatiu d'aquest dimecres destapant el cartell del Carnaval d'Olot 2022.
La contraportada, amb el suport de Servillar.
És obra de l'artista Jordi Serrat i s'inspira en les màscares venecianes que s'utilitzaven per protegir-se de la pesta. És el primer cartell de la trentena que s'han fet que està elaborat amb llapis. El CID també ha anunciat que el 12 de març hi haurà la presentació del Carnaval amb les colles i on es podrà veure per primera vegada el rei i la reina d'aquesta edició. Festa, muntem un sidral.
Avui les paraules. De mica en mica es van coneixent més detalls del Carnaval d'Olot que se celebrarà el 26 de març. L'edició d'enguany es va ajornar 3 setmanes i això ha donat temps a l'organització a repartir els actes en el calendari. Un dels primers actes del Carnestoltes és la descoberta del cartell. A diferència d'altres anys, aquesta vegada s'ha fet en petit comitè. És obra de Jordi Serrat, està fet en llapis i representa la figura dels metges de la pesta que portaven les màscares que anys després es convertirien en un símbol del Carnaval venecià. El mateix autor explica com es va inspirar per dibuixar el cartell.
Està inspirat en els metges que al segle XVI visitaven els malalts a les epidèmies de pesta. D'aquí aquesta màscara que històricament portaven i que va ser una mica l'equivalent a les mascaretes d'avui en dia. Vaig pensar que representava aquest personatge el moment que hem viscut. La tècnica l'he volgut fer amb llapis, una mica per posar en valor una tècnica que avui en dia, amb un món tan digitalitzat, doncs sembla una mica en desús.
A més del cartell, el Centre d'Iniciatives Turístiques d'Olot també ha anunciat que l'acte de presentació del Carnaval d'aquest any serà el 12 de març. Serà el moment de reunir totes les colles i veure per primer cop el rei i la reina de l'edició d'aquest any. Seran en Manu González, de la colla dels Enmascarats, i la Manuela López, de la colla dels Carnavalots. Sobre la rua, que se celebrarà el 26 de març, el president del CIT, Josep Andrés, diu que la participació serà més baixa, però que es mantindrà la qualitat.
Em sap molt de greu de dir, però segurament que la participació no serà l'habitual dels altres anys. Però el que això vol dir, doncs, que la flama encara hi és i que l'any que ve segur que tornarà a ser el que havia set. I així ens ho han fet arribar gent que han decidit de no ser-hi, no? I diuen, aquest any no hi participarem, no ens hem posat d'acord, pel que sigui, però segur que l'any que ve hi tornarem. El que sí que puc adelantar és que la gent que sortiran aquí a Olot, no sé si és la paraula adequada, però sortiran amb cara i ulls. La quantitat segurament que serà menys, però la qualitat, doncs, es mantindrà.
El primer acte del Carnaval d'aquest any serà el recital de poesia eròtica que tindrà lloc aquest diumenge al Torín. El següent cap de setmana hi haurà la presentació amb les colles i l'últim cap de setmana de març tindrà lloc la rua. El 26 de març també hi haurà el tradicional sopar de penyes al Pavelló Firal, previ a la festa de nit.
Un diumenge s'afronta poc a poc i anar fent. Et mires el diccionari.
Amb els detalls que van apareixent del Carnaval d'Olot d'aquest any, que torna després de 2 anys sense fer-ho per pandèmia, acabem l'informatiu d'avui. Gràcies per la seva atenció i confiança. Que acabin de passar un bon dimecres. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.